L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dijous, en dia 17 de maig, destacarem... El president de la Generalitat, Artur Mas, visitava ahir les Terres de l'Ebre. Els agents rurals es xifren en 2.800 les hectàrees cremades a l'incendi de Rasquera. El govern proposa restringir la presència de menors de 14 anys als correbous per garantir que només siguin espectadors. Demà comencen a Deltebre les festes de la segregació. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El president de la Generalitat, Artur Mas, va recórrer ahir les Terres de l'Ebre des de Tortosa a Móra d'Ebre, fent parada a Rasquera. La primera cita de l'agenda va ser al campus de la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de l'Ebre per a la seva inauguració oficial després de 9 mesos en funcionament. Allí l'esperava un grup nombrós d'estudiants i professors per protestar per les retallades del sector públic i la pujada de les taxes universitàries. El president es va quedar finalment a les portes del campus sense arribar a entrar al complex universitari, fer el recorregut a les instal·lacions i descobrir una placa tal i com estava previst. I sense trobar-se, per tant, amb el gruix dels manifestants que l'esperaven a l'interior de l'edifici, custodiats pels Mossos d'Esquadra per tal d'evitar moments de tensió, segons s'apunta des de la presidència. A més, els actes i trobades previstos per Mas es van escurçar o anul·lar per la voluntat d'incloure una parada a Rasquera. Així, des de l'exterior, Mas va posar el campus ebrenc de la Universitat Rovira i Virgili com a exemple d'una inversió que demostra que el país està avançant malgrat les dificultats notables dels últims temps i, a més, procurant que tots els catalans tinguin les mateixes oportunitats. També a Tortosa, el president va participar en un dinar col·loqui de la Cambra de Comerç de Tortosa. En una trobada amb empresaris de les Terres de l'Ebre, el cap de l'executiu es va comprometre també a no deixar perdre cap inversió de futur o de present per al territori pel cost de l'aigua. Artur Mas.
Jo ho situo en un altre terreny, seguint una mica la que plantejava el president Mora. No? Escolteu, tot projecte que creieu que depèn del cost de l'aigua i que sigui un projecte d'inversió interessant, me'l plantegeu i l'estudiem cas per cas. És a dir, diguem-ho d'una manera diferent, que no es perdi ni una sola inversió de futur o de present perquè el preu de l'aigua sigui més alt del que hauria de ser. Cas per cas. I això, en la línia de les possibilitats actuals, és més fàcil d'abordar que no pas mesures generals que no ens en sortirem. Però, en canvi, amb aquesta actitud sí que jo hi crec, de dir, escolteu, expliqueu-me casos concrets, amb inversions concretes, amb gent concreta que hi hagi al darrere, amb pressupostos doncs, fiables, de gent que vol fer coses i que depèn aquesta inversió de que hi hagi algun avantatge comparativa des del punt de vista del cost de l'aigua, ei, en una terra que és molt productora precisament doncs, de la pròpia aigua. I això jo em comprometo a estudiar cas per cas i a intentar-lo també resoldre.
En la seva visita al territori, el president de la Generalitat es va interessar per l'evolució de l'incendi de Rasquera, on es va detindre. Després, Mas es va desplaçar a Móra d'Ebre per tal d'inaugurar les instal·lacions del remodelat ajuntament.
L'informatiu de Mutter. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El cos d'agents rurals ha xifrat en 2.772 les hectàrees cremades a l'incendi de Rasquera després del recompte de primera hora del matí. A hores d'ara, una 60 de dotacions terrestres continuen treballant en les tasques d'extinció del foc que continua actiu sobretot a la zona de la serra de Cardó-Boix. Està previst que quan s'aixequi la boira es puguin incorporar 13 mitjans aeris. Després de consolidar els fronts del Perelló i Rasquera, els esforços es concentren ara a la zona sud-oest, a la serra Cardó-Boix, als termes de Benifallet i Tivenys, concretament a la zona dels barrancs de Carlos, les Calobres i el Botxí. Es tracta d'una zona inaccessible per als mitjans terrestres. El conseller d'Interior, Felip Puig, segueix l'evolució del foc des de primera hora del matí des del centre de comandament avançat ubicat al camp de futbol de Rasquera. El conseller d'Interior, Felip Puig, afirmava que les condicions meteorològiques són més favorables, però que la boira entorpeix la visibilitat. Felip Puig.
Portem unes 2.400 hectàrees cremades i, per tant, estem davant d'un incendi de magnituds considerables per aquesta època de l'any i que ha requerit una actuació molt intensa en la que els objectius prioritaris han estat que no hi hagués cap persona afectada, i s'ha complert, que no hi hagués cap casa ni masia greument afectada, no se n'ha destruït cap, intentar protegir al màxim el patrimoni forestal, és evident, 2.400 hectàrees cremades, aproximadament entre 300 i 400 de bosc, la resta de matoll, bàsicament, alguns cultius i vegetació bàsicament també improductiva, i a partir d'ara esperar que les condicions climatològiques d'aquesta nit permetin que demà puguem donar per controlat el foc. Aquesta és la intenció, la previsió, per tant, es treballarà intensament durant tota la nit.
Una cinquantena de veïns de Rasquera i el Perelló continuen evacuats per l'incendi. Segons han informat a l'Agència Catalana de Notícies, fonts de la Direcció General de Protecció Civil, es tracta de 38 veïns de Rasquera que han estat reallotjats en cases d'amics i familiars i 21 més del Perelló. Tot i que s'havia habilitat el pavelló del Perelló perquè hi dormissin, la meitat de les persones afectades passarà la nit en cases de familiars, mentre que l'altra meitat ja poden tornar a casa. Tot i així, la Creu Roja mantindrà el centre de prevenció del Perelló obert per precaució. Si les condicions meteorològiques milloren, el foc podria entrar demà en fase de control. La majoria de veïns desallotjats, d'origen britànic, viuen als masos que s'ubiquen a la banda de la carretera oposada a la zona més activa del foc.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El govern de la Generalitat ha posat a informació pública el reglament que desplega la llei de correbous aprovada el 2010. Entre altres punts, el reglament que proposa el govern, al qual es poden presentar al·legacions, acota quina pot ser la presència de menors de 14 anys a aquest tipus de festes per tal de garantir el que estableix la llei, que en té prohibida la participació i que només poden estar presents com a espectadors. El reglament proposat busca garantir que aquests menors no puguin estar en llocs dels recintes i places que els permeten participar en el correbou. D'altra banda, el projecte de decret no fixa un mínim d'anys per acreditar tradició taurina a l'hora de demanar l'autorització. Per la seva banda, el partit animalista PACMA i l'entitat Prodefensa dels Animals Ànima Naturalis va presentar 11 denúncies l'any passat contra correbous a Catalunya. Les entitats denuncien agressions cap als animals, infraccions greus en les mesures de seguretat i participació de menors d'edat en aquests esdeveniments. Amb dues formacions, recorden que les sancions poden arribar als 60.000 euros i adverteixen que presentaran noves denúncies per a la temporada de bous 2012 que ja ha començat. Totes les denúncies es basen en filmacions que van dur a terme voluntaris de les dues entitats l'estiu passat als pobles de les Terres de l'Ebre. Les denúncies han estat presentades davant del Departament d'Interior. Es denuncia els ajuntaments de Sant Carles de la Ràpita, el de Camarles, d'Amposta i de l'Aldea per autoritzar, permetre i no evitar les presumptes infraccions que les entitats asseguren s'han comès. Per extensió, també es denuncien les penyes taurines organitzadores dels esdeveniments.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que demà comencen a Deltebre les festes de la segregació. Lluïsa Bertomeu.
Per tal de commemorar la segregació de Tortosa i el naixement de Deltebre com a poble independent, enguany fa 35 anys, des de demà divendres i fins al diumenge, Deltebre celebrarà multitud d'activitats. La situació de crisi econòmica, juntament amb les minses dades de participació d'expositors, han estat el principal argument de l'equip de govern per tal de repensar el futur de la Delta Fira i, de moment enguany, organitzar les festes de la segregació, tal com explica la regidora de Fires de Deltebre, Susana Gómez.
El que no hi haurà és el pavelló multisectorial on hi havia els estands. Això doncs, era un sistema de fira que ha quedat una mica caduc. La veritat és que havia molt poca participació de les empreses, sigui per la crisi, sigui perquè també s'ha de reconèixer que no tenim unes instal·lacions adequades per fer un pavelló on hi haguen estants. Sigui pel que sigui, doncs ja vam pensar de canviar-ho, de repensar el model firal. Ens aturarem, ens assentarem tots els partits polítics, tots aportarem de quina fira volem que es potencia, anar més, crec jo, cap a la fira especialitzada i treballar-ho en temps. El que sí que hem fet és pues, reformular les festes. Hem volgut potenciar el que és el fet de la segregació. La nostra història crec que l'hem de sentir nostra i creem que el dia 20 de maig, que serà enguany el 35 aniversari de la segregació de la Cava Jesús Maria de Tortosa, crec que això és un fet històric, un fet commemoratiu, un fet que ha anat creant la nostra identitat com a poble i és el que potenciem. Al voltant dels dies 18, 19 i 20 doncs hem fet una sèrie de una programació, una sèrie d'actes i activitats que moltes associacions han col·laborat, d'aquí vull agrair-les. També l'equip tècnic de l'Ajuntament heu fet un gran esforç perquè sense diners hem omplit una programació de 3 dies i això té molt de mèrit.
Al programa d'actes hi ha exposicions, concurs de dibuix, jornades d'emprenedoria, congrés taurí, la inauguració de la nova base de piragüisme, concurs de tir i rastre, escacs, karate i el sopar de gala de pubilles i entitats, en el transcurs del qual s'escollirà per votació la reina de Deltebre 2012 entre totes les joves nascudes al 1994. També s'escollirà un míster per votació entre els quintos i s'elegirà la reina infantil i el fadrinet, que es designaran a través d'un sorteig entre les xiquetes i els xiquets nascuts l'any 2003.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que la quinzena gastronòmica de la Tonyina Roja impulsa la gastronomia calera. L'èxit de l'experiència satisfà l'Ajuntament i el sector de la restauració, que es comprometen a seguir col·laborant i apostant per convertir la Cala en una destinació gastronòmica de primer ordre. Francesc Callau.
L'Àrea Municipal de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el Club de la Gastronomia de l'Ametlla de Mar han fet un balanç molt positiu de la primera quinzena gastronòmica de la Tonyina Roja, que va cloure el passat dia 15 de maig. Aquesta ha estat la primera experiència d'aquest tipus impulsada des de l'àrea de turisme, que ha comptat amb la col·laboració de 13 restaurants que formen part del Club de Gastronomia i alhora que també ha significat un canvi en el concepte promocional de les festes gastronòmiques locals. Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme, s'ha mostrat molt satisfet amb el resultat.
El balanç és, no sé, per posar un qualificatiu doncs, extraordinari i molt bo i molt positiu. Primer i principal, doncs, bueno, arribar en esta fita, no? Per primera vegada, pues, que un col·lectiu estigui unit i, com tots sabem, la unió fa la força. Ha sigut un camí una miqueta llarg i no ha sigut fàcil, però tothom ha posat molt de la seva part i, pues, bueno, el resultat, pues, bueno, esta primera experiència, esta primera participació, diguem-li, comunitària, i aquí està el fet, no? També remarcant l'activitat o la predisposició o l'organització per part del grup Alfegó d'esta setmana gastronòmica i bueno, de fet aprofitant aquesta empenta, no? Aquest el grup Alfegó pues, va ser la primera experiència, la primera acció que es va portar a terme des de turisme i conjuntament i des del club de gastronomia i bueno, nosaltres només que dir que molt contents, molt satisfets i a continuar treballant i a continuar lluitant pues, per convertir la Cala en aquesta destinació gastronòmica important, que és el que es mereix.
Per la seva part, Marc Miró, president del Club de Gastronomia, ha explicat que el sector està eufòric per l'èxit.
Doncs bé, la veritat és que el que és el sector està bastant eufòric, no? Han sigut uns dies que la veritat és que molts no s'esperaven tanta quantitat de gent. La veritat és que sobretot el primer cap de setmana va haver-hi molta gent que va haver de marxar del poble per poder menjar, la veritat. I clar, la veritat és que estem bastant eufòrics i amb moltes ganes de continuar fent productes, llançant productes com aquest, no? Una mica. Estem tots molt satisfets.
Els 13 restaurants que formen part del Club de Gastronomia han ofert durant aquests 15 dies menús basats en la cuina tradicional i moderna, centrats en la tonyina roja. Després de l'èxit d'aquesta experiència, el Club de Gastronomia ja ha rebut noves sol·licituds d'adhesió a l'entitat. Des del Club de Gastronomia han manifestat la seva intenció de col·laborar amb la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar amb l'objectiu d'aprofitar el calendari pesquer i donar valor afegit a les espècies menys comercials. Ara, l'objectiu comú serà preparar la primera quinzena gastronòmica dels fideus rossejats i el peix blau, que tindrà lloc del 15 al 30 de juny, amb una festa central diumenge dia 17 al matí al Port Pesquer, on se serviran degustacions de fideus i peix blau.
Serveis informatius de Mute.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Festes dels bous a Alcanar, del 12 al 20 de maig. Divendres 18 de maig, actuació de Pep Sala, 25 anys de Sau. I com a grup convidat, Crator. Entrades ja a la venda, al preu de 5 euros, a l'Ajuntament d'Alcanar, a la cafeteria La Cafe, cafeteria La Volta i també a taquilla el mateix dia del concert. Divendres 18 de maig, actuació de Pep Sala, 25 anys de Sau. A partir de les 12:30 de la nit, al Centre Cívic.
Els dies 18, 19 i 20, portes obertes als museus que formen part de la xarxa Natura i Cultura. Des del 1977, el Consell Internacional dels Museus promou la celebració del Dia Internacional dels Museus. En aquesta edició, els dies 18, 19 i 20 de maig, des del Museu de les Terres de l'Ebre, s'organitzen visites, rutes i jornades de portes obertes que, per primer cop, es fan extensives als equipaments patrimonials que formen part de la xarxa Ebre Natura i Cultura i que permetran conèixer i gaudir, de forma gratuïta, de tots aquests centres i de les activitats que s'hi organitzen. Una crònica que des de la Plana Ràdio ens porta Tere Giné.
Efectivament, Tomàs, el museu encapçala la xarxa Ebre Natura i Cultura, que aglutina museus, centres d'interpretació, jaciments i monuments en diferents municipis, tal com explicava Toni Cartes, responsable dels serveis museístics.
Pues la xarxa Ebre Natura i Cultura és una xarxa d'equipaments de difusió del patrimoni de les Terres de l'Ebre que se gestiona des del Museu de les Terres de l'Ebre i que actualment acull un total de 8 equipaments repartits per diferents municipis de la comarca del Montsià.
El lema de la jornada internacional d'aquest any és Els museus en un món en canvi, nous reptes, noves inspiracions. Totes les activitats organitzades amb motiu del Dia Internacional dels Museus són gratuïtes i tenen entrada lliure. Dels museus que en participaran i de les visites teatralitzades que també s'organitzen al Museu de l'Ebre coincidint amb la festa del Mercat a Amposta, ens en parlava el mateix responsable dels equipaments.
Pues los tenim, per exemple, aquí al Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara, tenim portes obertes el dissabte 19 a la tarda. Al Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers d'Alcanar tenim el divendres a la tarda també jornada de portes obertes, i també al Canal, al Poblat Direct de la Moleta del Remei, tenim portes obertes el dissabte al matí. La resta d'equipaments, com són el Parc Arqueològic de la Carroba i la Serra i el Centre d'Interpretació de la Serra de Montsià, també tenim jornada de portes obertes en el seu horari normal de funcionament. I al Museu de la Tarda de les Terres de l'Ebre, aquí a Amposta, tenim jornada de portes obertes el divendres, i per la tarda del divendres i del dissabte tenim també visites teatralitzades a les sales d'exposició permanent del museu. Les visites teatralitzades tenim a la Sala de l'Ebre Camí d'Aigua. Tindrem un personatge de principis del segle XX que ens acompanyarà a través del recorregut de la sala com si fos una persona de l'època que diu el que explica. i també en el cas de la sala d'arqueologia tindrem algun personatge que ens explicarà en primera persona com era la vida en les diferents èpoques històriques.
Cal destacar que, a banda de la visita guiada a cada espai, en endavant, els usuaris d'aquests equipaments poden realitzar una activitat complementària que variarà de diumenge en diumenge i que consistirà en una de les activitats següents: una visita urbana guiada, una activitat de tipus familiar com ara taller didàctic i diferents itineraris per a alguna de les nombroses zones d'interès natural o cultural situades a l'entorn d'aquests espais.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que la policia local d'Amposta s'integra en el programa CIPCAT per millorar la tasca policial en coordinació amb la resta de policies del país i amb els Mossos d'Esquadra. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, així és. L'Ajuntament d'Amposta, a través de la seva policia local, s'ha integrat al Servei Íntegre de Policia de Catalunya, el CIPCAT, que posa en contacte a totes les policies locals del país, juntament també amb els Mossos d'Esquadra, per maximitzar les seves tasques de seguretat. El regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Garriga, ens explicava en què consisteix el CIPCAT i també quins avantatges aporta a la ciutadania. Escoltem a Josep Garriga.
La paraula CIP és de Serveis d'Informació Policial i és un conveni que ho signarem a partir de que va passar pel ple en la Generalitat de Catalunya pel tema de rebre tota la informació des de policia local quan succeeix un fet greu i aquesta informació ens arriba puntualment. Tan pront passa un fet molt greu que sigui susceptible de que un vehicle o algun delinqüent molt important pugui passar per aquí i puguem xampar-lo, aquest és el dia a dia, la informació puntual, ràpida i en seguida als agents de la policia local d'Amposta.
Com deia el regidor, identificació de vehicles, de persones, també maximitzar la tasca de seguretat per als ciutadans i la coordinació entre les policies per augmentar la sensació i el nivell de seguretat entre els ciutadans és la finalitat d'aquest servei policial al qual s'ha adherit l'Ajuntament d'Amposta en acord de ple.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que es constitueix l'Associació de Paintball Santa Bàrbara. El passat diumenge van organitzar un torneig de demostració i a les properes festes majors faran la presentació oficial. Josep Roig.
L'afició a aquest esport combatiu no és nou a Santa Bàrbara. Des de fa uns 3 anys, un grup de joves del municipi encapçalats per Òscar Marco estan potenciant-lo amb la pràctica més o menys habitual a la zona de joc que tenen ubicada al terreny municipal de la finca de l'advocat. Marco va intentar constituir en principi una associació a nivell comarcal. Finalment, però, l'afició creixent al municipi ha fet possible que l'entitat pugui ser local i, per tant, començar a organitzar les primeres activitats, com la que es va dur a terme el passat diumenge a l'estadi municipal amb el primer torneig 3 mens Santa Bàrbara i al que van participar un nodrit nombre d'equips professionals que participen habitualment a campionats nacionals i internacionals. Escoltem Marco.
Sí, m'ho ha costat una miqueta, però per fi ho hem aconseguit, muntar l'associació en gent d'aquí el poble, que abans la volíem fer en gent de les Terres de l'Ebre, però sempre uns per si, uns per la faena i no hi havia manera d'aclarir-nos. I ara, esta vegada, doncs, som prou gent per a fer-nos una associació de només del poble.
L'esdeveniment del passat diumenge es va fer pensant molt especialment en promocionar la pràctica del paintball al poble i crear-ne afició. Per això, la propera fita que s'ha marcat l'associació és organitzar per a les properes festes majors un torneig a nivell local, solament per a equips que puguin formar-se al poble a partir d'ara. Escoltem el tresorer de la entitat, Marc Llorenç.
La lliga, el campionat amateur que farem aquí al poble, serà festes del poble únicament per equips amateurs del poble, molt bé de preu i que puguen jugar. Més que res és ara aquest perquè el vinguin a veure amb inxables i a festes del poble farem el mateix, però per gent del poble amateur, amb les marcadores de l'associació se deixaran i perquè es puguen fer equipets. Ja anirem informant amb els bandos, aquí la ràdio...
Així doncs, aquesta nova associació planera ha quedat constituïda amb Òscar Marcos com a president, Alba Lapuerta és la secretària i Marc Llorenç el tresorer. La recent constituïda associació de Paintball Santa Bàrbara té creat també un perfil al Facebook per informar de les seves activitats i promocionar-les entre els aficionats. Acabem recordant que el paintball, la traducció literal al català seria bola de pintura, és un esport en el que els participants utilitzen pistoles d'aire comprimit anomenades marcadors o markers per disparar petites boles de pintura contra els altres jugadors. En essència, és un joc de persecució complex, ja que els jugadors tocats per boles de pintura durant el joc són eliminats. Normalment, en una partida de paintball s'enfronten dos equips amb l'objectiu d'eliminar tots els jugadors de l'equip contrari o complementar l'objectiu, com per exemple capturar la bandera o eliminar a un jugador en concret.
Serveis informatius de Mute.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, al Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i els nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona chill out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Del 18 al 20 de maig viu a Amposta la quarta festa del Mercat a la Plaça. Música, tallers, exposicions, espectacles, jocs, activitats al riu Ebre i el gran mercat d'artesans, oficis tradicionals i queviures al nucli antic. Recrearan la història i la vida del poble que a principis del segle XX es va convertir en ciutat. Calça les espardenyes, consulta el programa a festadelmercat.org i vine del 18 al 20 de maig a la quarta festa del mercat a la plaça Amposta.
Venda d'entrades anticipades al vestíbul de l'Ajuntament d'Amposta. Els dies de festa, la venda a taquilla i a la parada del punt d'informació de la festa.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Doncs parlem de moment d'un temps dominat pels núvols, això sí, més gruixuts a prop del litoral i prelitoral barceloní i del Camp de Tarragona i de l'Ebre. És aquí on s'han anat produint alguns plugims, poca cosa, però tot i així algun observatori ha arribat als 2, 3, 4 litres per metre quadrat, 4 litres per metre quadrat, per exemple, a Constantí. A destacar la presència de núvols, però més prims a prop de l'interior, ponent i sobretot àrea del Pirineu. Pel que fa a demà, la tendència és que hi hagi una mica més de sol, però al matí amb intervals de núvols cap a la costa, i a la tarda nuvolades que creixeran al Pirineu, terç oest, sense descartar algun ruixat o tempesta a l'acabar el dia, i també les nuvolades que puguin tornar-se a desenvolupar durant la tarda a la línia litoral. Dissabte, algun ruixat o tempesta pot afectar el Pirineu amb intervals de núvols. Diumenge, els ruixats i tempestes podrien guanyar protagonisme.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.